I recorda,
cada divendres a Ràdio Súria, Fórmula Gian, de 7 de la tarda a 9 del vespre.
Amb el gran Àngel Gian.
Recorda, cada dilluns de 7 i mitja a 9 del vespre tens una cita esportiva amb Súria Esports. Súria Esports. Juguem?
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero els divendres, a les 10 de la nit, a Ràdio Súria.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Hola a tothom, sóc l'Alan Dorbe, us espero cada dissabte a 11 a 12 de la nit al meu programa Reflections, on us portaré la millor música electrònica arreu del món. Aquí a Ràdio Súria, a la 107.8 de la FM i per internet, radiosúria.cat.
Històries de Súria, el programa que ens farà viatjar en el temps per conèixer la història de Súria, del nostre entorn, dels nostres avantpassats i de tot el que té a veure amb el nostre poble en la seva història, que és la nostra història, no ens oblidem. Dirigit per l'Àngel Gian, copresentat per la Robert Fàbrega i l'Àngel Gian. Basat en l'arxiu històric del gran escriptor de Súria, el gran Albert Fàbrega en Fedaki. Avui, a Històries de Súria, parlarem de...
Les inundacions del Cardener a Súria. Capítol 18. Molt bona tarda, surients i surienques, gent que ens agrada sentir històries de Súria, gent que ens agrada sentir el nostre passat, d'on venim i cap on anem, i coses i anècdotes del nostre poble de Súria que mai hem sapigut o que no tenim els llibres, i per això tenim aquí el gran Albert Fàbrega, rere capítol, a fer-nos una mica més de coneixement, una mica més de trajectòria, una mica més de saber, no?, que com va néixer el poble, com ha crescut, anècdotes, notícies, coses que van passar fa uns anys i que volem recordar amb aquest espai cultural històric de Ràdio Súria. Us presenta Àngel Gian i aquí ja tenim a l'altra banda el senyor gran Albert Fedaque. Què tal, Albert, com estàs?
Bé, hola, com esteu?
Tot bé?
Sí, tot bé. Ja estem aquí amb les caramelles.
Ja està, ja han passat les caramelles.
Perquè, ja han passat,
ja han passat,
sí.
Ja han passat les caramelles. Que estem gravant el capítol, però ja han passat les caramelles. Ja perquè, si no heu notat, estem a la setmana de caramelles i aquest capítol l'estem gravant a la setmana de caramelles. Per això estem entre assajos i una cosa i l'altra. Estem una mica així desconnectats una mica de la realitat. Però bé, Albert, aquest capítol, el capítol 18 d'Històries de Súria, inundacions del Cardener a Súria. Uh-huh. segur que ha passat més d'una vegada, no? I,
moltes,
i fins i tot hi ha trams, per exemple, al barri de Sant Jaume, aquí amb plaques commemoratives de fins aquí va arribar el nivell de l'aigua, tot això. I està bé pues, recordar una mica que ara que està controlat amb els pantans, però abans que no havia pantans, però clar, la, el riu com pujava, pujava, i era la seva vida salvatge, el riu Cardener per aquí pel poble, i si no estaves preparat, podia agafar-te una de sorpresa i tindre disgustos o històries, no? Com va, també va passar no fa molt, si tu te'n recordaràs, Albert, per la borrasca Glòria, que també va haver una pujada sobtada del Cardener, que ja no depenia dels pantans, sinó perquè, com que té molts afluents i rieres, va pujar de cop, i va haver trams de Súria que es van mig inundar una sobretot per la zona de la pista coberta, de la pista de l'escorxador, tota aquella zona es va inundar una mica, i també l'accés al Pla de Reguant, etc etc. Però això ja és una mica més controlat, està dintre més de la normalitat d'una pujada del riu. Però clar, els nostres avantpassats, quan havia aquest control de les pujades del riu... Era heavy, eh?
Ho teníem complicat, sí.
I tant, i tant. Doncs pues, tot teu, senyor Albert, molt quan vulguis, comencem.
Bé, és això que dèiem, és a dir, Súria és un poble, diguem, de riu, és a dir, l'eix principal de la geografia local doncs és el riu, a més en una vall bastant encaixonada, és a dir, l'entrada de la Súria i la sortida... De fet, el riu passa bastant acongostat, o sigui, amb poca amplada. Després, sí, el seu pas per Súria s'eixampla, sobretot ja cap a la zona doncs, de lo que és l'Horta i el Pla de Reguant i tal, però bé, tot i així, doncs no deixa ser una vall i la llera del riu doncs, té la capacitat que té. Això per una banda. Per altra banda, doncs, també, com s'ha dit moltes vegades, el Cardener és un riu doncs, de règim mediterrani, és a dir, són rius molt irregulars, amb recorreguts relativament curts, si els comparem amb altres grans rius, amb unes conques que recullen l'aigua quan plou doncs, de moltes vessants, moltes serres, moltes muntanyes, i bueno, doncs tan aviat pot estar gairebé sec, com, és a dir, amb molt poca aigua, com amb grans avingudes provocant moltes destrosses. És veritat que el riu, des de que hi ha el Cardener, des de que hi ha els dos embassaments en el Cardener, el de Sant Ponç, que es va posar en funcionament l'any 1964, és a dir, ja té bastants anys, i més recentment, l'any 2000, el de la Llosa del Cavall, el riu, en aquest sentit, està molt més controlat, tot i que cal recordar també que la darrera avinguda, la darrera inundació, l'any 1982, ja hi havia la presa de Sant Ponç i per una sèrie de problemes, sembla que en aquells moments no hi havien les comportes posades perquè les estaven reparant, bé, el cas és que no va servir gaire per controlar doncs, l'avinguda de les aigües. En tot cas, el riu sí que està controlat i com deies ara al començar, si hi ha problemes a vegades és més per les rieres, pels afluents, que no pel propi riu. Bé, dit això, clar, fins al 1964, amb la primera presa, doncs, bueno, el riu anava al seu règim climàtic, diguéssim, doncs, quan no plovia, quan hi havia sequera, doncs, quan portem ara, doncs, baixava molt just, tan just que fins la majoria de moltes fàbriques tèxtils, doncs, no podien funcionar i havien d'utilitzar carbó i vapor per fer-les anar perquè la força hidràulica no era suficient, i altres vegades doncs, el que passava, en principi en èpoques de tardor o primavera, doncs, el que passava és que l'aigua baixava descontrolada i provocava molts danys. Estan documentats bastants episodis d'inundacions a Súria en diferents moments. De fet, la primera notícia bastant detallada d'una inundació és del mes de juliol de l'any 1578. Ja fa doncs, uns quants anys, gairebé no 500, però 400 i escaig. el que cria potser l'atenció també és que va ser el mes de juliol, és a dir, a mitjans del 12 de juliol, al voltant de Sant Cristòfol. Devia ser gairebé en plena festa major de Súria. El cas és que aquella nit, aquell dia a la nit, va ploure, segons els testimonis de l'època, ho qualifiquen, la qualificació que li donen és un diluvi d'aigua, és a dir, va ploure, com diríem ara, a bots i barrals. El testimoni escrit que ens ha arribat és de la casa de Reguant, d'aquí Súria, del molí de Reguant, on estava, on després hi va haver la fàbrica Badal i on ara hi ha una empresa, hi havia hagut la fàbrica. Doncs en el molí, el moliner, bé, el propietari, que era el Jaume Reguant, ens explica que l'aigua va arribar a 7 graons de l'escala del seu molí, que va colpejar, diu, el rec, perquè llavors encara no hi havia el canal industrial, que tota, des del camp de casa seva fins a la riera de Tordell va quedar inundat, va trencar, diu, moltes oliveres i àlbers, es van dur totes les hortalisses, tots els horts sempre, quan hi ha hagut inundacions, sempre han rebut, va destrossar el rec del molí, o sigui, el que ara és el canal Labadal, que abans era doncs el rec, i diu des del pont, diu fins l'entrada de la resclosa, es van portar la gran part de la resclosa d'allà de la plaça, doncs la que queda sota ara el pont de Salipota, no? Ens informa també que aquesta avinguda, doncs, que ni a Manresa ni a Cardona no va quedar cap molí que pogués moldre. Va entrar, va resar una església a Cardona, diu que la porta d'aquesta església la va baixar fins al molí de Reguant, és a dir, el riu va, la porta de l'església de Cardona, d'una de l'església de Cardona, va aparèixer al molí de Reguant.
Déu-n'hi-do, o sigui que va baixar,
sí.
Va ser
va ensorrar el sostre del molí de la Pobla, bueno, i diu el Jaume Reguant, diu que no hi havia memòria de persones que en aquells moments haguessin vist baixar el riu tan fort. Li va trinxar el molí, li va tirar una mola del molí en el pati, es va endur una altra mola que tenia allà a la vora, en fi, a l'estable, tenia una corda al corral, li va matar 16 gallines l'aigua. Diu que tenia dues mules allà a la vora del camp, que una estava lligada i l'altra estava deslligada, que, bueno, amb una, la que estava deslligada, l'aigua li arribava a l'esquena de la mula, que el ferrer que hi havia al molí, doncs, tenia un ase que el van refugiar a dintre el molí fins que van poder sortir, i que ell estava tancat en el molí a les finestres i que no hi havia llum perquè la fornal del forner no es va poder encendre el foc perquè l'aigua va pujar per damunt de les manxes de la fornal. Diu que això va durar unes dues hores i dos dies després, això va ser el 12 de juliol, el 14 de juliol, ja va portar gent, doncs, el Reguant, per arreglar la resclosa, va necessitar 157 persones per arreglar la resclosa. El 10 d'agost hi tenia 400 homes arreglant la resclosa i deia que encara n'hi faltaven 50. I amb aquestes, estaven arreglant la resclosa a l'agost, més o menys al cap d'un mes de que havia passat això, doncs l'11 d'agost hi va tornar a fer una forta tempesta, un altre diluvi, que diuen ells, i ja hi tornem a ser. És a dir, tenia 6 rucs a l'estable i 2 mules, diu que no va pujar tant com la del mes de juliol a dins el molí, i va ser una mica menys, però que el que quedava de la resclosa doncs, se la va endur tota. Diu, de tal manera que no hi ha ni senyal de la resclosa. O sigui, el que havia quedat del juliol se la va acabar d'emportar. Es va endur la resclosa de la Pobla, que és la que hi ha allà baix, passat, que estava passat Fustret, del Molí de la Pobla. A Malagarriga es va endur la resclosa i el rec. Tots, o gairebé tots, els molins de la conca del Cardener van quedar sense res, o molt, molt malmesos. Aquesta és la primera que tenim documentada, però n'hi ha més. Posteriorment a aquesta, uns 100 anys més tard, aquesta hem dit que va ser el 1578, de fet, pràcticament 100 anys exactament més tard, el 1678, hi va tornar a haver moltíssimes pluges. Joan Fàbrega Cerarols, al seu llibre, diu que el 23 de setembre, diu el 23 de setembre, dia Santa Tecla, un divendres, diu, va començar a ploure, i va ploure 3 dies i 2 nits, i va fer grandíssim mal, es van portar cases, hortes, vinyes, per les vores del riu, rieres i torrents. Això va ser doncs, el 23 de setembre de 1678. Poc després n'hi va haver un altre, el 1693, al juliol també. Crida l'atenció que moltes de les documentades són a l'estiu, juliol i agost. El 24 de juliol de 1693 hi va haver un altre aiguat que va tornar a entrar al molí. El 31 d'agost d'aquell mateix any hi va tornar, que va posar, diu, en els de Reguant, el propietari del molí, diu, va pujar un palm més alt que les anelles de les portes del molí, que es va tornar a endur totes les hortes, que el molí va estar sense poder moldre fins a l'octubre de 1693, i encara després, no un aiguat, però el mateix any, el desembre de 1693 i el gener del 1694, va fer tan fred que, diu, el gel, el glaç, diu, va trencar la resclosa. O sigui que, bueno, en aquest cas no era una inundació, però doncs, també era efectes, diguem, de la climatologia. No? Aquestes dades d'aquest gran fred també les confirma el Joan Fàbregas de Cerarol, perquè diu que l'hivern d'aquell any, diu, en algunes parts el gel feia 3 pams, en altres 4, i fins i tot hi havia trossos de gel que feien 6 pams de gruix. Recordem que 5 pams són 1 metre, o sigui que 6 pams de gruix és un gruix de gel de 1,20 m, que això ja és un gruix que no sé si mai s'ha tornat a veure per aquí. Bé, fem un salt, una altra inundació que tenim documentada és de l'any 1853, aquesta va ser una miqueta abans de l'estiu, però en plena primavera, el 23 de maig de 1853, va tornar a ploure molt, va venir el riu molt gros, l'aigua va arribar 8 graons de l'hostal de Súria, que era allà a la plaça Sant Jaume, va durar la pluja tot el dia 24, els moliners del molí de Reguant van fugir del molí perquè l'aigua anava pujant i arribava per sobre l'hort, va trencar la resclosa un altre cop, es va tornar a endur els horts. Un camp de costat de la casa de Reguant, doncs, que mai Déu, mai ningú hi havia vist ficar el riu, doncs el va inundar i el va malmetre. En fi, va arrencar les portes de l'hostal i de les rescloses, doncs, diu que en tot el riu no en va quedar ni una de bona, o sigui, es van dur totes les rescloses. Ja en el mateix any crida també l'atenció que eren episodis com periòdics en poc temps, perquè després, això era el maig, doncs 2 setmanes més tard, el 4 de juny, va tornar a fer una altra vinguda tan gran com les altres, diu, i que per arreglar la resclosa hi va haver de posar 56 homes, 10 quintars de ferro amb claus i treure molta fusta de l'obaga de Reguant. El darrer, així abans, diguem, del segle XX que tenim documentat, és del 4 d'agost de 1864, que va tornar a fer, no aquí, però va fer un aiguat cap a la part de la Vall d'Ora, de la part més amunt, una mica més amunt de Cardona, i es van dur, o sigui, l'aigua d'Ora va arribar tant, en aquest cas no va ser el Cardener, però com que l'aigua d'Ora desemboca, desguassa en el Cardener, doncs també va acabar rebent. I a banda d'aquests, bé, la inundació més famosa de Súria és la de 1907. Bé, no només de Súria, o sigui, el 1907, altra vegada va ser, en aquest cas, va ser el Cardener, va ser Llobregat, va coincidir també en altres punts d'Espanya, a Màlaga també, a les mateixes dates, una miqueta abans hi va haver inundacions, i en aquest cas la 1907 està molt ben documentada, perquè hi ha fotografies, va malmetre les fàbriques, ara ja estem parlant, ja hi havia les fàbriques tèxtils, és dir, la fàbrica Abadal, Cal Jové, o sigui, van rebre molt fort, i aquesta està ben documentada, la premsa se'n va fer molt ressò, a Manresa va destrossar el pont, un pont que encara es veuen els pilars una
sí, el que era el Pont Nou.
Bueno,
el Pont Nou no. Té un altre nom.
Pont Sant Domènec. Més amunt del pont de Sant Francesc.
Correcte.
Es veuen els pilars a dins del riu, que era un pont del ferrocarril que sí. connectava amb la Renfe.
Que arribava fins a la plaça Espanya. Correcte.
No? Sí. Doncs aquell pont se'l va endur la riuada 1907. Va arrossegar locomotores, vagons... I bueno, la premsa se'n va fer molt ressò, primer perquè a l'època doncs, hi ha moltes fotografies, i bueno, perquè a més va ser la primera de les dues visites que el rei Alfons XIII va fer aquí a Súria. El que passa que aquesta no s'ha parlat tant, la més coneguda és la que va fer més tard a la mina, però doncs, el 1907 doncs, Alfons XIII va visitar les zones afectades i va pujar fins aquí a Súria i doncs, bueno, va visitar la fàbrica Badal i tal. Bueno, potser s'ha anat parlant menys perquè era, diguem, això, no? Era per una situació... I, bueno, i perquè, a més, ja era una època en què ja hi havia moltes baralles polítiques, històries...
Que raro! I,
sí, no? I, però, bueno, el rei Alfons XIII va venir dos cops a Súria, o sigui, un el 1907 i un altre el 1929. O sigui que, bueno...
Bueno, hi ha altres reis que ni s'hi han passat.
Vull dir que... Bueno, de fet que...
Ni saben que existim.
Jo diria que és l'únic que havia...
Vull imaginar, ja, i encara gràcies, sí. Encara gràcies. Pels no republicans la gent que no és republicana ja té la seva experiència de la corona, l'experiència de la corona per aquí, per Súria, perquè ja podeu esperar-vos asseguts. Bueno,
també hi ha un aspecte del riu que no té a veure amb les inundacions, però sí. És un potser anecdòtic, que és que el Cardener s'hi havien transportat troncs i arbres com amb rais, com el que ara es fa al Pallars.
Correcte, sí.
Que, doncs, pel Cardener havien baixat, està documentada...
Fins que la mà de l'ésser humà no ha modificat una mica el riu amb aquestes rescloses
sí,
o petites preses...
És veritat.
Jo sé que hi ha trams que...
O sigui, la documentació que tenim de transport de fusta pel riu és de l'any 1523, però...
Era més salvatge el riu.
Jo també pensava que, evidentment, les rescloses impedien el pas.
Clar.
No? Però no fa massa dies vaig veure una foto, sí. No recordo quin riu era, no era el Cardener, que hi havia rescloses i baixaven els troncs, saltaven les rescloses.
Quan hi ha molta aigua, sí.
Sí,
quan
clar.
Hi ha aigua.
Sí,
clar,
sí,
clar.
Ha de sobre així, evidentment.
Que... Si no... Són aquelles crescudes que tenim al Cardener, que te'n vas aquí
si no...
a... Com diu, aquesta resclosa que tenim aquí, que tothom va passar el dia, que mai me recordo del nom, que està a la Voresa. No.
Ah, no, però on...
Saps que és que com un parc que hi ha...
Però aquí Súria?
Sí, anant cap a Quané, que has de travessar
el riu. A veure, anant cap a Quané...
És l'única vegada que travesses el riu.
anant cap a Cuaner hi ha la resclosa de la Fàbrica Vella.
Ah, això. La... Aquesta hi ha una mica
allà
de parc, una mica... Sí. Ahir a la Fàbrica Vella i tot això, que allà, clar, allà ho veus i diu, aquí si no plou fort... És que...
Ah, no, evidentment ha de passar per sobre l'aigua, si no, està clar que no...
Que després el raiers ho baixin a mà els troncs per continuar el riu avall, vale, però jo sé que en aquella època el riu era molt més salvatge i no havia pantans, no havia res per poder controlar la vida natural del riu, no? Que ara entre pantans una cosa i l'altra, pues clar, s'han menjat una mica el que és el caudal.
Sí, sí.
Que a vegades que em trobo el caudal del Cardener tan baix que dius, ostres...
Sí, però està molt,
és una regulació,
està molt més controlat i regulat.
És una regulació des de la Llosa, em sembla, i de Pantà de Sant Antoni, de Sant Pons, de Sant Pons, que diuen que és per regular una mica el caudal, però a vegades es passen, A vegades es passen que baixa tant que sembla, ja no sembla que passa per la zona de Calamic i veus el riu que és un, sembla una riera, ja en un riu,
clar,
una riera.
És que ara són rius que justets, o sigui, són rius, però podrien ser rieres grans o rius petits, com vulguis.
Sí, si ho compares amb l'Ebre, amb l'Ebre és una riera, la riera del Cardener.
Sí, sí,
això està clar. El Llobregat encara es defensa una mica, però
sí,
el Cardener és una riera, però bueno.
Sí,
aquest dia vas a qualsevol riu de les conques internes de Catalunya i és una riera, és que és una vergonya, a comparació d'altres anys que vagin ufanosos i sempre baixen, que sempre passa el mateix, un hivern amb unes nevades bèsties, arribava el desglàs a la primavera i les primeres tres setmanes de la primavera baixava el riu amb una alegria i després tot tornava a la normalitat, no? Però això ja fa tant de temps que no ho veig, ja, que ja ni me'n recordo com ho deia. A veure si el temps per aquest estiu es relaxa una mica, plou el que ha de ploure i a veure si podem passar un estiu mitjanament estable.
Molt bé.
Albert,
vinga.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ja ho tenim clar, aquestes pujades de nivell del riu, com han afectat el poble i com han arrasat i el mal que han fet i tot això que... per una part, una presa hidràulica pot limitar una mica la vida útil d'un riu, però per una altra banda, la gent que viu al costat dels rius, tenen la seguretat de que també es poden salvar la vida,
sí, sí.
Per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, sí.
O sigui que s'han de veure els dos punts de vista. Ens emplacem al primer capítol, que ja seria el capítol 19, ja ens apropem al 20, què ho diria, quan vam començar amb aquesta aventura de les històries del nostre poble, històries de Súria. Moltes gràcies, ens emplacem, perquè tinc molta curiositat per sentir l'altre capítol, perquè amb això que em vas comentar que en parlarem, dic, ostres, curiós, així que vull saber de què va. Albert, una abraçada forta.
Vinga,
que vagi molt bé, bona nit.
Adéu,
adéu, adéu.
I fins aquí, Històries de Súria. Esperem que us hagi agradat aquest interessant viatge en la història de casa nostra i al seu voltant. Tornem la propera setmana amb més històries per explicar-vos. Passeu molt bona setmana.
Això és Ràdio Súria. Ens pots sentir per la 107.8 de la FM o per internet a radiosúria.cat.